més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimarts, dia 21 de setembre, què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís, ja ho sabeu, des d'ahir en directe, una altra vegada a la graella de Ràdio Sabadell. A partir de les 4 i pocs minuts, tot just quan acabi el butlletí de les 4, escoltareu aquest programa i, si no, com sempre, el podcast de l'emissora radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Sergio Aguza, si no ho és en el moment que escolteu això, estarà a punt de ser-ho, nou jugador del Centre d'Esports Sabadell. És gairebé imminent la seva arribada del futbolista de Sant Boi de Llobregat. Ahir ja repassàvem l'última hora de l'exjugador de l'Almeria. Sergi Parc, hola, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
I l'última hora d'avui és que ja es troba aquí a Sabadell directament. Per tant, insisteixo amb la idea, si en el moment que això s'escolti no és oficial ja l'arribada d'Aguza, serà per un pèl.
Sí, com venies tu avançant des del diumenge, abans del partit contra el Barça B, aquesta operació no estava tancada del tot, però sí que les postures entre la direcció esportiva del Sabadell i el futbolista s'havien apropat, fins al punt que, com dius, Aguza està aquí a Sabadell. Aquest matí, de fet, ja hauria passat la revisió mèdica i, per tant, podríem dir que s'està a punt de tancar aquest serial. I tot i que en el moment que estem gravant, sempre diem el mateix, Adri, depèn de quan escolti la gent, ja sigui en antena ara o pel podcast, doncs potser queda destemporalitzat, però en aquest moment no és oficial, però sí que podríem parlar ja que oficiosament Sergio Aguza serà nou futbolista o és nou futbolista del Centre d'Esports.
Per tant, això ho estem gravant uns minuts per sobre de la una. Sonarà primer el podcast, l'emissió en antena de les 4 de la tarda potser ja coincideix amb l'anunci oficial del Centre d'Esports, que és el caure, és qüestió d'hores, de minuts, veurem finalment quan és aquest fitxatge, però al final és una negociació, ho dèiem ahir, que s'està cuinant des de fa molt de temps.
Sí, hi ha gent que fins i tot deia que podia ser una tapadera després de la derrota, o fins i tot, si m'apures, després d'aquest mal inici del Centre d'Esports de Lliga, però aquesta notícia, Adri, l'avançaves abans del partit del Barça B, per tant no es tracta d'això, sinó que és una operació que fa moltes setmanes que es treballa, des dels últims dies de mercat, un cop es va frustrar l'operació Cristian Rodríguez, es van buscar alternatives, Sergio Aguza era l'opció preferent per José Manzanera i companyia, va rescindir amb l'Almeria el seu últim equip l'últim dia de mercat, estava estudiant altres ofertes i sembla ser que per fi doncs ja tindrà nou destí, serà la nova Creu Alta amb el Centre d'Esports i la idea de fet ja és que un cop es faci oficial, doncs Aguza s'incorpori amb l'equip, es pugui entrenar aquesta setmana i ja pugui estar disponible per Antoni Hidalgo de cara al partit de dissabte al Algeciras.
Per tant, nou reforç de luxe i amb el Pau Vituri ja comentàvem una mica el seu currículum, les últimes 6 temporades de manera ininterrompuda a la segona divisió A, el futbol espanyol no arriba als 30 anys, 29, per tant un jugador que torna aquí a casa a Catalunya i que té molt recorregut per davant, migcampista amb arribada, amb gol, fa un gol, per exemple, cada 10 partits jugats, que per ser un home del mig del camp doncs tampoc està gens malament, i que a sobre sonava per d'altres clubs en el seu moment, fa mesos, com per exemple el Real Zaragoza. Llegíem avui una notícia de fa 3 mesos de El Heraldo, d'Aragón, que parlava directament d'una prioritat pel mig del camp del conjunt aragonès. Al final va acabar rescindint l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu a l'Almeria, quan tenia 2 anys més de contracte, i ara acaba baixant un graó, va fer tota la pretemporada precisament allà a Almeria, Andalusia, tenia més anys de contracte però va ser apartat del primer equip precisament amb aquest estira i arronsa entre el jugador i el club per veure si sortia cedit, si rescindia o no, però va estar entrenant-se amb el filial, per tant va fer tota una pretemporada sencera, ritme n'ha tingut, però fa 3 setmanes que s'exercita pel seu compte, per tant, mentre es tancava aquest serial, recordem, avui és dimarts, dia 21.
Correcte.
El dia 1 de setembre ja vam comentar que era una de les opcions preferents del Centre d'Esports per reforçar aquesta figura del 8 amb arribada, amb cames, per superar línies, allò que hem comentat tantes vegades ja aquí a Ràdio Sabadell. Per tant, vam avançar el nom fa tres setmanes, no és per penjar-nos la medalla, sinó simplement pel que tu comentaves, allò de no té tant a veure amb el tema d'haver començat regular tirant malament la temporada, sinó amb allò que també havíem escoltat moltes vegades, que els timings no els acabava de controlar del tot el centre d'esports en aquest tipus de negociacions.
Exacte, i de fet jo recordo que quan faltava per arribar al 8 i al 9 semblava que estava més avançada l'operació del migcampista ofensiu que no pas la del davanter centre, és a dir, que és una petició del cos tècnic, que la direcció esportiva, insistim un cop més, ja fa temps que treballava en intentar fitxar aquest migcampista amb arribada, que et doni un plus a l'hora d'intentar fer mal als rivals a la seva àrea, així que sembla que ara sí que Aguza doncs, acabarà venint aquí al Sabadell i es complirà amb aquestes expectatives i, com diem, petició del cos tècnic per una peça que potser falta, no?, l'equip, un perfil de migcampista que no té ara mateix al centre d'esports, almenys amb fitxa del primer equip. Aquí, Adri, sí que és veritat que, tot i que ha fet aquesta pretemporada amb el filial després de ser apartat del primer equip i que ara ha anat entrenant-se, evidentment que no podia ser d'una altra manera pel seu compte, ara caldrà veure realment en quin estat arriba, perquè el ritme competitiu, per dir-ho així, Aguza doncs, no el tindrà. I després, ho comentàvem ahir també al Tribuna Preferent, ara allò d'adaptar-se a les idees, a l'engranatge del sistema utilitzat per Antonio Hidalgo, doncs també portarà el seu temps.
No em jugaré un altre sopar, perquè al final acabaré perdent uns quants, però sí que jo, si me l'hagués de jugar, diria que no pot ser titular aquesta setmana, però sí tenir ja alguns minuts al Jazeera's en aquest partit al Nuevo Mirador. Clar, és que tot això avui, dia lliure. Per cert, comentaves abans el tema de semblava que el 8 arribaria abans que el 9 i mira com hem acabat. Recordem que des que Christian, aquella operació, l'acaba descartant al Sabadell perquè no acabava de rescindir, al final acaba entrant equips de segona divisió pel mig, acaba a Ponferrada, on ha estat en dues etapes diferents, a Aguza. Des que cau la carta Christian, que la primera opció de moltes que hi havien era aquesta. Per tant, ha trigat un mes, però al final ha acabat concretant-se aquesta arribada de Sergio Aguza. Deia, avui dia lliure, demà tornada als entrenaments, dissabte a les 5, aquest Algeciras-Sabadell al Nuevo Mirador. Anava a fer-te una pregunta, però seria retòrica perquè te l'acabo d'ensenyar amb el mòbil i tu no l'havies vist. Què t'ha semblat el cartell de l'Algeciras Club de Futbol per anunciar aquest partit de la cinquena jornada?
Anem a parlar del futur, no? Converses aquí del futur. Ben curiós, eh?
Sí, no? Al final ha fet, evidentment, una picadeta d'ull al Banc Sabadell, amb aquestes converses Banc Sabadell, i apareixen asseguts en una taula, en un muntatge, així ben fosc, tot plegat, com, o sigui, seguint una miqueta el grafisme i l'estil que acostuma a utilitzar l'entitat bancària, Iván Ania i Antonio Hidalgo cara a cara amb el titular aquest que deies, no? Conversaciones sobre futuro, tres puntos están en juego. Iván Ania i Antonio Hidalgo, converses Banc Sabadell.
Espero que quedi aquí, amb els tres punts en joc, que no es refereixin al futur dels seus respectius càrrecs, perquè de veritat que jo quan he vist el cartell aquest pensava que anaven una mica més enllà, però sí, al principi es parla d'això, no? Del futur, mirant endavant el partit d'aquest cap de setmana, recordem, dissabte a les 5 al Nuevo Mirador.
Sí, amb una victòria del Sabadell allà s'han de fumar Ania, després de guanyar el derbi 0-4. Quatre, la línia de la Concepció és que llavors tenen el llistó molt, molt, molt amunt. Però vaja, va, centrem-nos. Més enllà d'aquesta curiositat, com està bé, no? Últimament està molt de moda. Recordo, per exemple, la temporada passada el Leganés, sí, etcètera. Sí. El tema de fer cartells així amb una mica d'enginy, doncs el de l'Algeciras, si no l'heu vist, podeu anar al seu compte de Twitter, on, per cert, no només apareix el cartell, després és un fil i també hi ha informació de servei. Entrades disponibles per aquest Algeciras Sabadell. Home, ens enganxa una mica lluny,
una
a 1.117 quilòmetres de distància, com per poder apropar-nos-hi. Però fins al dijous, els horaris per comprar entrades anticipades de 10 a 1 i de 5 a 2 quarts de 9... I divendres, només en horari de matí, de 10 a 1, recordem que el partit és dissabte, a les 5 de la tarda, aquest Algeciras Sabadell, i entenc que si queden encara entrades disponibles, es podrien comprar també el dia de partit allà a les mateixes taquilles. Deia, en clau arlequinada, la prioritat no pot ser una altra que millorar en general, però en concret, sobretot, un aspecte, el bagatge ofensiu.
Home, tenint en compte que només s'han marcat 2 gols en aquestes 4 jornades, i a més, aquestes dues dianes les han fet jugadors més aviat de la defensa. Primer va ser Diego Caballo al Collao i l'altre dia el central César Morgado, doncs està clar que és una de les principals assignatures pendents d'aquest Sabadell 21-22. I per cert, Adri, els dos gols a pilota aturada, recorda-ho. El de Diego Caballo, d'aquell xut llunyà, però al final ve d'una falta, servida en curtet per Aaron Rey, i el segon de córner, és veritat que també se serveix en curt, curiosament, per Mohamed Zarfani, la posa Muguruza i Morgado remata el segon pal. Dos gols de dos jugadors més aviat en posicions defensives, a pilota aturada, està clar que s'ha d'intentar generar més, i en això incidirà Hidalgo i el cos tècnic durant aquesta setmana.
Doncs va, que l'acaba d'esmentar el Sergi Parc, avui escoltarem així d'entrada César Morgado, després també tindrem un altre bonus track. De seguida escoltem a Xavi Boniquet, migcampista arlequinat, amb qui parlàvem en les últimes hores. Abans, però, deies aquest nom propi, César Morgado. M'atreviria a dir que en l'aspecte positiu i en el negatiu del partit contra el Barcelona B, tres pinzellades de l'extremeny, tot i que ha nascut aquí. Ell ha dit en més d'una ocasió que va passar només uns mesos i que ell es considera d'Extremadura de totes, que va ser l'autor de l'únic gol arlequinat en el que portem de temporada a la nova Creu Alta.
Sí, i Morgado doncs ha tirat una mica de tòpic a l'hora de comentar aquesta acció que va suposar el momentani 1-1 abans que el Barça B marqués després dels dos posteriors gols. Insistim un cop més, va ser la sortida d'aquest servei de cantonada, i diu l'ex del Badajoz que prefereix no marcar si al final el partit acaba amb victòria i no pas amb derrota com abans d'ahir.
Ha sido un momento muy bonito, muy bueno. Encima era el primer partido que venía mi novia y se lo he dedicado el gol para ella. Ha sido un momento, la verdad, de euforia tremendo. He visto a la gente contenta y parecía que era el momento de remontar, y por desgracia ha durado poco. Es una lástima, sinceramente. Yo ojalá no marque ningún gol más y ganemos todos los partidos. Pero bueno, a ver, personalmente, bueno, ha sido un momento muy bonito, la verdad. Ojalá que ya te digo que no marque ninguno más, pero ganemos todos los partidos.
I ho deies tu, Adrià, abans, Morgado protagonista en l'aspecte ofensiu per haver marcat aquest gol, però també a la rereguarda. Diria fins i tot que en el primer gol també surt retratat a la fotografia, perquè Abde és qui se'n va de Morgado, el deixa pràcticament pel terra abans que Rodado perfori a porteria buida un cop Quique Royo va aturar el llançament d'Abde. Però, evidentment, sobretot ens quedem amb el segon gol, no? També de Rodado, marxant tant de l'Eix Coc com de l'extremeny, així que el defensa arlequinat admet que va faltar contundència en aquestes accions.
Creo que es un cúmulo de errores. Quizá la primera disputa con Aleix, el balón se ha quedado ahí un poco muerto, quizá hemos podido ser más contundente, yo después también quizá puedo estar mucho más contundente. No sé si ha sido más que contra pie, me he resbalado, no, tendría que verlo, porque de verdad que ahora mismo no sabría qué decirte, y se ha ido solo, que quizá digo que ahí tenemos que ser más contundentes y no puede haber errores. En cuanto contra estos equipos tienes un error como esto, pues lo acabas pagando.
Sigui com sigui, Parc, tres empats i una derrota, l'equip dins del descens, i és evident que s'ha de reaccionar, i com abans millor.
Sí, l'inici ja sabíem que seria complicat, però també esperàvem potser que el Sabadell tingués algun punt més que no pas aquest 3-12. Un 3-12, diu Morgado, que no mereixen, que mereixen, creu, tenir més punts ara mateix a la classificació, tot i que també el central ha optat per no donar-li més voltes, per no menjar-se més el cap i pensar en el futur. Així que la recepta del central esquerrà és senzilla: unió per tirar endavant.
Los resultados no son quizás los esperados. También te digo que quizás ha habido partidos que se ha podido merecer un poco más. Lo que hay es lo que hay. Yo creo que ahora cuanto más unidos tenemos que estar. No podemos estar ahora ni cabezas bajas, ni cada uno a su bola, ni mucho menos. Yo creo que es cuando tenemos que estar más unidos y ya por el siguiente partido. Lo bueno que es esto, que está unos días hundido, pero bueno, tenemos el sábado otra oportunidad, ganar, y ya cambia la cosa. Ya vienes aquí a casa a intentar sacar otra vez los tres puntos y ya quizá la cosa se ve de otra manera. Ya te digo, es un momento para estar unidos, para entrar a tope a todos los partidos, para trabajar a tope y seguir con las indicaciones del míster.
Doncs la veritat és que no li falta raó, eh? Que si es guanya el Jazira s'afrontarem la setmana vinent amb un altre aire, amb una altra visió, però les coses com són, s'ha d'anar allà i s'ha de guanyar. Dissabte a les 5 de la tarda contra un Algeciras que ve de golejar 0-4 la Balompédica Linense. No em deixo res, oi, Parc?
Em sembla que ara tens un bonus track amb Xavi Boniquet. Més enllà d'això, jo crec que ja està tot dit.
Doncs molt agraït, Sergi Parc, una abraçada, cuida't.
Fins ara, Adri.
I va, anem amb el que us hem promès, amb Xavi Boniquet. En les últimes hores hem pogut parlar amb el migcampista terrassenc de tot una mica, de la derrota contra el Barça B, del seu paper actualment a l'equip, de què li està faltant al conjunt d'Antonio Hidalgo i, sobretot, d'on poden i d'on han de millorar. Aquest n'és el resultat.
Xavi Boniquet, què tal, com estàs?
Bueno, fotut, perquè no t'agrada perdre. A mi no m'agrada perdre ni a la consola ni amb la meva neboda que té 2 anys.
Clar, potser quan un surt amb unes expectatives tan altes com la que el Sabadell s'ha autoimposat aquesta temporada, no sé si parla de pressió o què, però al final són 4 jornades, l'equip no guanya, s'ha generat bon ambient, més socis que mai, etc. Noteu que hi ha un, no li dius pressió, digue-li responsabilitat extra?
Bueno, hi ha una responsabilitat, clar. Som un equip que acaba de baixar de segona divisió amb un projecte molt maco i, bueno, hem de començar a guanyar, clar, sí. És una... Tenim una responsabilitat, com tots els equips de la primera federació. Castelló també està allà amb nosaltres, segurament tindrà la mateixa responsabilitat, però, bueno, l'Atlético Baleares pues, tindrà també la seva responsabilitat d'haver fet play-off tots els anys que ha estat a segona B i, bueno, i hem de jugar amb això, la 4ª jornada, hem de tenir una mica més de paciència, però bueno, tranquil·litat i segur que arriba el resultat.
La pregunta segur que us esteu fent, què li està passant a l'equip perquè encara no hagi aconseguit la primera victòria, o què li està faltant per aconseguir sumar de 3-3?
Jo crec que ens ha faltat una mica de, potser una mica, en un percentatge baix, fortuna, perquè hem tingut una ocasió que és igual que la del Barça, que li dona la cama i després dona el pal i se'n va cap a dins, i la nostra dona el pal i va fora. Al final, si va cap a dins, estem parlant d'una altra cosa, segurament, i el partit hagués canviat moltíssim, però bueno, el que ens falta és estar acertats a dalt i ser una mica més, potser agressius, efectius, però bueno, ja et dic, jo estic tranquil, jo crec que les coses sortiran, la gent ha d'estar tranquil·la i tenir paciència, perquè hi ha nivell, hi ha jugadors que poden ser molt efectius a dalt i hi ha que donar-los molta confiança.
Tota una setmana per davant, tindrem temps per parlar del tema, però anem a un terreny de joc que coneixem, perquè allà vam eliminar l'Atlético de Madrid B a la primera eliminatòria de les 3 del play-off fa un any i poc, fa 2 temporades, contra un Algeciras, això sí, que ve de guanyar un derbi fora de casa i golejant. Per tant, no sé si això serveix de massa o no a la primera RFEF, on veiem marcadors tan curiosos, per dir-ho així, teòrics, equips que estan a baix, que guanyen i es posen a la part alta, equips que estaven cridats a estar dalt i després no fan la feina de moment en aquest inici, però un bon avís per navegant sí que ho és, no? Un equip que ha empatat, per exemple, el Johan Cruyff contra el Barça B i que ve de golejar.
Sí, bueno, és que al final és una categoria molt complicada, és que és molt complicada. Els equips jugues contra ells i després sembla ser que bueno, hòstia, que aquest equip tal, i després guanyen contra el Barça, després foden 4-0 a un altre equip. Bueno, hem d'anar a fer el joc que sabem fer i guanyar ja el Algeciras, que serà un bon record i serà un bon camp per sumar 3 punts.
Suposo que ara ja, i amb això remato, és la sensació de treure's un pes de sobre, no? De dir, sumo 3 punts, agafo una mica d'aire, m'hi apropo a on vull estar, o sigui que al final és un tema potser ja, no dic que hi hagi un bloqueig mental, però sí que mentalment dius, ja ho veig d'una altra manera si, per exemple, tant de bo que si es guanya el Algeciras, no?
Sí, tant de bo que podem guanyar Algeciras i sumar els 3 punts per agafar una mica d'aire, que el necessitem, però el vestuari no ha d'estar ni tens ni hem de jugar des de la calma, des de la tranquil·litat, i no podem precipitar-nos, perquè això només farà que no siguem efectius. Ara, el nerviosisme ens jugarà una mala passada si anem així als camps. No podem tenir ansietat, perquè no traurem res. Vull dir, llavors hem de tenir la calma, la tranquil·litat, la pausa i la confiança de que sortirà.
Per cert, a nivell individual, t'he enganyat abans, ara sí que ho remato amb això, la plantilla ha tingut molts canvis. Tu, per exemple, de companys de viatge tens al mig del camp ara des de Facu García, Ramon Folk, si arriba el famós 8, etc, i els joves, el Pere i el Sergi. Tu com t'estàs trobant de moment a nivell individual, fent una mica de lectura d'aquest inici de campionat i fins i tot amb els companys en aquesta zona, perquè tot és nou, clar.
Sí, clar, al final han vingut molts jugadors nous de tota la plantilla, pràcticament. Bueno, hem de tenir paciència, perquè El míster vol una idea de futbol que per la gent nova i sobretot si som molts és difícil d'agafar, però la gent ja ho està agafant, estic tranquil. I a nivell individual, pues, bé, bé, la veritat, al final al principi em va costar una mica físicament adaptar-me una mica als camps, a la categoria i de més, als entrenaments. Vaig començar amb una mica de molèstia al pubis i de més, però bueno, bé, bé, content. I per lo que va faltar, el míster, si necessita 30 minuts, pues saldré 30, sortiré 30 minuts per totes, i si necessita 5, i si necessita 90, pues 90 si puc.
Xavi Boniquet, gràcies i moltíssima sort en el que queda campionat, que és molt llarg, com deies.
Doncs sí, moltes gràcies.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Junts tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor, gol, gol, gol! Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts tornarem!
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Radio Sabadell.
De tornada de publicitat, tanquem tot el bloc relacionat amb el món del futbol. Si us recordeu, en el programa d'ahir només us vam poder explicar derrotes dels principals equips sabadellencs i malauradament avui tampoc és que puguem parlar de cap victòria dels tres conjunts de la ciutat que prenen part de la segona B de futbol sala enguany. La competició es va encetar aquest últim cap de setmana i només la Pia va ser capaç almenys de rescatar algun punt, de puntuar. Els homes de Pedro Donoso, això sí, van desaprofitar un 4-2 favorable a casa davant del Gasifred U de Eivissa i el resultat final va ser d'empat a 4. Per això, Jordi Cerdà, vigolejador pels escolapis, reconeix que el regust, tot i parlar en certa manera de justícia, és més aviat amarg.
Quan vas per davant durant tot el partit et queda aquesta sensació, però sí que és veritat que nosaltres potser els últims 10 minuts del partit estàvem més escassos de forces. Ells tenen un gran joc de 5, l'any passat ja ens van aixecar un 0-5, i bueno, al final potser l'empat és un resultat just, però sí que marxem amb una miqueta de regust a derrota perquè tot el partit ha anat per davant.
Ho recordava Cerdà, per un moment es van reviure els fantasmes del partit de la temporada passada i en el qual els eivissencs van remuntar un 5-0 en contra el carrer Garcilaso. Aquest cop hi va haver repartiment de punts, igualada, en un duel vibrant i que va significar l'estrena dels tres fitxatges de la Pia: Marc Navarro, Oriol Arderiu i José Ruiz Peluca, autor d'un gol i amb qui el Sergi Parc precisament va poder conversar una estona al final de l'enfrontament.
José Ruiz Peluca, jugador del Futsal Pia, com estem? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Per estrenar-se avui amb aquesta samarreta, en partit oficial, empat a 4, llàstima, se us ha escapat la victòria, però realment l'Eivissa us ha posat complicat també, eh?
Sí, la verdad es que los errores nos han marcado al final el empate, pero bueno, es un auténtico equipazo ellos, pero nosotros también, y hemos dado el 100% y sé que seguramente, estando así, vamos a ganar muchos partidos y vamos a competirlos todos muy seguros.
Ja coneixies aquesta pista perquè ja havies vingut en altres ocasions amb altres equips. Jugant aquí de local, ja amb el suport del públic també afortunadament, què t'ha semblat aquest caliu, aquest ambient que es viu aquí?
Ha sido espectacular, la verdad que no me lo esperaba un recibimiento así, que hubieran tenido un cántico y la verdad que bueno, siempre he jugado aquí, siempre me han insultado, pero bueno, es lo que toca, ahora es un privilegio y toca disfrutar de esta pista y de esta afición.
Era el que t'anava a dir, el públic ha coneixat el teu nom perquè has estat l'autor del quart gol, al final no ha servit per aconseguir aquests punts, però a tu, José, se t'ha vist bé sobre la pista, com si portessis allò mesos amb l'equip i realment portes doncs, això, les setmanes de pretemporada i aquesta primera jornada.
Bueno, sí, la verdad que me he adaptado bien, pero esto gracias a los compañeros y al cuerpo técnico que me han dado la confianza al 100% al momento. Y bueno, esto es lo que estoy intentando devolver. Hay muchas cosas que mejorar, pero la verdad que estoy muy contento.
Per cert, t'ho he de preguntar, això de peluca, d'on ve?
Vale, esto viene de cuando era pequeño, tenía el pelo largo, que era tan liso, parecía una peluca, y todo empezó, una peluca, y así, peluca, y me quedé con peluca. Sí.
Però ara no el portes tan llarg, que la gent no es pensi que el portes llarg del tot, el cabell.
No, bueno, sí, me estoy quedando sin pelo, pero la verdad que, bueno, así es como me conocen, si me dicen José por mi nombre en la pista, no respondo.
La última, José o peluca, o sí. Millor peluca, em sembla, pel que dius. Avui potser era important començar almenys no perdent, tant de bo que has arribat la victòria, no ha arribat, però ara us venen dos partits a domicili abans de tornar aquí. Per tant, jo crec que també, imagino que anàvem amb aquesta mentalitat, evidentment la de començar bé, de treure els tres punts aquí, però sabent que venen dos partits a domicili de nivell, puntuar era important avui.
Sí, la verdad que sí, el punto al final te sa un poco mal de sabor de boca porque vamos 4-2 ganando, pero tenemos que hacerlo como bueno porque al fin y al cabo tenemos muchos lesionados, estamos un poco ahí justos de fuerzas, pero la verdad que era muy importante puntuar y como has dicho tú que nos tenemos dos viajes ahora importantes, la verdad es que ningún partido es fácil, todos son dificilísimos y esto cada día va a ser una guerra.
Peluca, avui empat, però a nivell personal, bona estrena i et desitgem sort per tota la temporada. Gràcies.
Muchísimas gracias a ti. Nos vemos.
De l'empat a la Pia a la derrota del Club Natació Sabadell, en el seu cas per 3-0 a la pista del Sala 5 Martorell, encara que pugui semblar un marcador contundent, el tècnic Borja Burgos assegura que van tenir l'opció de canviar el guió de la pel·lícula a la primera meitat.
Jo crec que la primera part va ser molt igualada, inclús jo et diria que vam estar millor que ells, perquè ens van generar molt, molt poc perill, i això crec que contra Martorell és molt bona notícia. I nosaltres vam tenir diverses ocasions per fer el primer, però no va entrar.
Empat a 0 al descans, però a la represa els errors sí que van condemnar els nedadors.
A l'inici de la segona, més que crec que mèrit seu, va ser una mica, dos errades nostres molt, molt, molt greus. Una pèrdua de pilota a camp propi que va deixar directament a un contraporter a un dels seus jugadors, i la segona és un penal que ve també per una falta de concentració important i al final contra aquest tipus de rivals dos errors d'aquesta magnitud et costen ja el 2-0 i fa que pateixis, que hagis d'arriscar més, que ja hagis amb el partit una mica a remolc i ja costa moltíssim.
El debut del club, per tant, es va saldar amb derrota a la pista d'un dels, teòricament, favorits a l'ascens, una d'aquelles derrotes assumibles, com s'acostuma a dir, i Burgos està convençut que amb actuacions com la de la primera meitat l'equip estarà capacitat per estar amunt.
També van anar amb la baixa de l'Arnau, amb la plantilla que és curteta i un rival, això segurament el millor de la Lliga, o si no dels millors, i crec que a nivell de joc vam estar en el seu nivell, inclús estonetes per sobre seu. Per tant, jo crec que si li donem continuïtat a això, jo crec que ens portarà molt bons resultats. Al final, content no estem, perquè nosaltres volem guanyar sigui contra qui sigui, però crec que tampoc no ens hem de fer mal amb aquest primer partit.
I tampoc s'hauria de fer mal amb el primer partit el Futsal Pou Escorial Incercat, el primer cué del grup després de caure al Pavelló del Nord per un contundent 2-9 contra el filial d'Indústria Santa Coloma en l'estrena, en la benvinguda a aquesta nova categoria per ells. Un avís del que es trobaran els dels Marinals després d'anar encadenant ascensos els últims anys, aquest darrer ha assolit la campanya passada. L'entrenador de l'Amics del Pou, Francis Barragán, admet que a la categoria de bronze la història canvia molt.
No solo el filial de Industria, sino todos los equipos de la categoría. Solo tienes que ver los resultados. Ayer nosotros seguimos resultados y todos los partidos igualados. Hay mucha calidad. No solo van a haber dos o tres equipos, sino van a haber ocho o nueve equipos que van a que van a lanzar ahí.
Tot i aquesta clara derrota per 2-9, l'Escorial va tenir una petita esperança de posar-se en el partit. Amb 0-4 en contra, Raúl Martín va marcar un doblet i afegia emoció a l'enfrontament, però un gol de l'Indústries B just abans del descans va fer molt de mal als sabadellencs. Amb l'autor de les dues dianes de l'equip, amb el Raúl Martín, va poder xerrar una estona al Pau Vituri sobre el mateix parquet del Pavelló del Nord.
Raúl Martín, què tal, com estàs?
Molt bé.
Parlàvem amb el míster ara, amb el Francis, i ens deia avui l'equip en castellà ha pagat la novetada. Es queda aquesta sensació de que avui heu vist que la segona B és una pel·lícula molt diferent a la tercera divisió?
Bueno, creo que no es que hayamos pagado la novetada, sino que teníamos las ganas de estrenarnos y los nervios quizá han jugado una mala pasada. Pero bueno, esto, como hemos estado hablando, es la primera jornada, quedan 29... Queda mucha película y esto solo acaba de empezar.
És molt difícil sobreposar-se en un partit com el d'avui al 0-4 que s'ha vist de sortida, perquè realment, també ho comentàvem ara amb el míster, el descans, la sensació que feia és que ells tampoc havien generat massa perill i les poques arribades doncs, havien estat molt efectius. En canvi, vosaltres havíeu tingut ocasions i no entrava el gol. Teníeu aquesta sensació també que ha estat molt difícil sobreposar-se al 0-4 de sortida?
Sí, la verdad que cuando ya hemos encajado los 4 goles es una división que sí que es verdad que cuesta mucho sobreponerse. Te meten 4 y ya tienes que hacerlo muy bien y es muy difícil. Sí que es verdad que con el 4-2 hemos estado más dentro, nos vamos al descanso con un 5-2, que sí que hace falta reponerse rápido, pero no lo veíamos imposible. Hemos estado hablando en el vestuario, se puede, ellos han metido 5, nosotros podemos meter 5. El problema ha sido que hemos tenido 2 o 3 fallos tontos ya al empezar y ya se nos salió el partido de las manos.
Ho dèiem ara, abans de començar l'entrevista, ni que sigui per la història d'aquest club, tu vas marcar el gol de l'ascens i has marcat els, no només el primer, sinó els 2 primers gols de l'equip a la categoria. Això ni que sigui queda per l'anècdota.
Sí, más que nada queda per l'anècdota. Preferiria haver no metido y que el equipo se hubiese llevado los 3 puntos, por lo menos irnos hoy a dormir con 3 puntos y vernos a lo mejor ahí arriba. Aunque sea la primera jornada, que quedaría mucho, como ya he dicho, pero ya con 3 puntos en el casillero, que ya sería mucho.
Sí que ha hagut un moment, Raúl, que quan has marcat els 2 gols, l'afició que hi havia aquí dels Marinals al Pavelló Nord s'ha vingut molt, molt amunt. S'ha creat un clima de bombonera, un ambient molt, molt i molt maco. Suposo que heu de jugar amb això també aquesta temporada, no? Amb el fet d'intentar crear una presión ambiental aquí a casa porque el rival se sentirá incómodas.
Sí, la verdad que nosotros tenemos que jugar con eso, que esta es nuestra casa, que sea nuestro fortín, es nuestro primer partido, hemos caído delante de nuestra afición, pero queda mucho. La verdad que nosotros tenemos que jugar con eso, con la presión de la gente, que la gente haga presión durante todo el partido. Sí que es verdad que es un pabellón muy, muy grande y que es muy difícil conseguir eso, pero yo creo que se acabará consiguiendo. La gente nunca nos abandona y nos lleva a todos lados.
I l'última, Raúl, no et molesto més. Preguntant-te una mica pel que ve ara, no? No tant en l'anàlisi del rival com és l'Ibiza, sinó en aquest canvi de realitat que dèiem, del fet de tastar la segona B, ara una cosa que tampoc estàveu acostumats a tercera divisió, que és el fet d'agafar un avió per enfrontar-vos al pròxim rival.
Bueno, será algo nuevo, quizá con eso también nos llevamos más... Nos cogemos más ilusión o más ganas de jugar, porque jugamos fuera, tenemos que coger un avión todo el día en equipo... A lo mejor en vez de jugar una mala pasada por los nervios, jugar una buena pasada y estamos más unidos y conseguimos hacer un buen resultado, que no lo dudo porque tenemos equipo para esto y para más.
Doncs sort a Eivissa, tant de bo arribin els primers punts allà. Raúl Martín, golejador, bigolejador avui de l'Amics del Pou en aquest primer partit de la temporada. Gràcies.
A tu.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
És una de les notícies esportives d'aquest mes de setembre. Haurà de canviar de local. Malauradament, el Club Esportiu Malibú, el Club Malibú Esportiu, després de 35 anys a la mateixa seu, a la seu històrica del carrer Bosch i Cardellac, el número 47. I avui ens visita, aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, el programa Hotel Suís, el Juan Diego Valverde, que és el director i també propietari de l'entitat del Malibú Esportiu. Què tal, Juan Diego? Com estàs?
Pues molt bé, home, encantat d'estar aquí amb vosaltres, Adri. És fantàstic aquesta oportunitat de donar veu a una entitat com la nostra, que ha tingut durant tant temps tant prestigi en el món de l'esport i l'activitat física, i certament, pues, sí, el meu company Santi Altarriba i jo, que som els propietaris de l'entitat, pues, hem fet arribar al final aquesta decisió de donar pas als jugueters que volien que marxessin molt ràpid ja fa molt temps, però nosaltres volíem continuar. Llavors el que ha passat és, bueno, ha llegut una negociació i això ha sigut el pas definitiu per dir, bueno, fins aquí arribem, però sempre mantindrem la compostura i la missió de dinamitzar l'activitat física i l'esport.
Des de 1986, diria, és a dir, 35 anys que portàveu a la mateixa casa. Per tant, m'imagino que deuen ser uns dies molt estranys, no?, també per vosaltres.
Home, sí, és bastant tot una mica així com precipitat, però certament no perdem el fil de la història. Des de l'any 86, quan els que van començar el negoci com a club esportiu, el Domènec Jové i la seva esposa Montserrat Alcón, i el Joan Cos i la seva esposa la Maria Teresa Pons, van començar, doncs, diguem-ne, amb el tema d'esquash, que ho van fer molt bé, la veritat és que sí, i són gent que, gràcies a ells, estem nosaltres aquí, això no es pot oblidar, i van marcar una línia que en el seu moment va funcionar molt bé, i amb el temps nosaltres el que vam fer és gestionar-ho segons amb un món molt diferent, com el que tenim ara, que és més competitiu, hi ha més clubs, hi ha low cost, que abans no hi havia res d'això. Doncs, clar, si tu analitzes una mica la perspectiva d'un club com aquest que ha estat 35 anys, tu dius, escolta'm, perquè ha passat molta gent, perquè han passat moltes propostes de estratègiques de serveis i productes, han passat molts alumnes. Bueno, ja saps que la gamma que tenim, el ventall d'activitats és enorme, i pensem que ho hem fet bé, hem promocionat l'activitat, hem arribat a molta gent ha estat molt ben cuidada i han participat amb aquesta forma, amb aquest format de cuidar-se, com és el d'un club privat com el Malibu Esportiu.
Ara anem a parlar dels socis, anem a parlar també dels esportistes, de les diferents escoles que hi ha, com comentaves, arts marcials, squash, etc, natació. Començo per això, per les dates. A finals de mes, d'aquest mes de setembre, és quan acabaran a la seu històrica del Malibú totes les activitats que teniu programades. Em comentaves que fins al 15 d'octubre és el canvi, el traspàs de seu, i que en l'impàs, després et preguntaré també per si hi ha o no hi ha nova seu, tots els socis de l'entitat estan reubicats, per entendre'ns, a d'altres entitats esportives o altres instal·lacions d'aquí de Sabadell, per com a mínim poder continuar desenvolupant allò que tenien en ment fer durant aquest curs, no?
Correcte, Adri. Mira, sincerament, no és un deure, però sí, respecte a una acció personal que estic prenent, he anat a visitar diferents entitats i clubs esportius de la ciutat. La veritat és que ha sigut molt correcta per part d'ells, s'han donat totalment la benvinguda i inclús han sigut molt benèvolos, perquè hem fet un pacte, un conveni, perquè la gent de manera molt ràpida pugui passar del setembre a l'octubre i continuar la pràctica. La nostra missió, com et deia abans, ha sigut sempre la promoció, la dinamització de l'activitat física i l'esport, i no perquè marxem ara puguem dir, bueno, ara ja us buscais la vida. No, això no és correcte, no ha sigut mai així, i el que he fet personalment, ja t'ho dic, és anar club per dir, escolta'm, tinc diferents perfils, al club tenim diferents perfils d'usuaris, i m'interessaria que aquests perfils cadascú pogués decidir el seu futur immediat, i si vosaltres li doneu la benvinguda, pues, sense matrícula i amb unes condicions òptimes, pues, seria fantàstic. I escolta'm, ja ha sigut així. Molt bé, estic molt content amb aquesta recepció de les entitats, i això hem fet, i ara estem fent, el que estem fent ara mateix és fer arribar aquesta proposta als socis del Malibu Esportiu perquè ells mateixos puguin decidir què faran.
Per tant, la idea és mantenir el vincle entre l'entitat i els seus associats. I la pregunta del milió, no sé fins on es pugui explicar. Tindrà nova seu i se sap on és el Malibú o quan serà aquesta nova seu o encara no?
Jo crec que mai tornarà a haver-hi un Malibú. Malibú Esportiu és això que vosaltres coneixeu. Ara qualsevol altra proposta serà una variant actualitzada amb un món competitiu, com et deia abans, que requereix d'una formació, requereix de capacitats i habilitats, requereix de personal molt qualificat per ser competitiu. Jo crec que ja el club, com a Club Maliu Esportiu, ja està bé fins aquí, i altres propostes seran, jo penso que serà com un esglaó, anar pujant una escala, i al final jo sí que crec, seria la meva il·lusió, arribar a donar una proposta particular com es mereix la població de Sabadell.
Us heu marcat algun termini per poder tenir alguna seu? Allò de dir, mira, en ment m'agradaria que abans de no sé quan tenir ja algun lloc on poder reunir un altre cop els socis dels esportistes.
La veritat és que hi ha opcions, però són d'altres clubs que realment volen que nosaltres agafem les riendes, o bé que formem part de la gestió i tal. Cap al gener hi ha una proposta, no la puc dir perquè és privada, però bé, si arriba bé, i si no, pues esperarem el millor moment. Lògicament, suposo que tothom té plan B, plan C, plan D, i bueno, jo personalment tinc altres, però a nivell d'esport sí, ja, jo penso que sortiran. De totes maneres, Adri, mira, ha passat el següent, que la gent no vol deixar de fer coses, i amb aquestes accions que hem fet de traslladar al soci a altres ubicacions, jo m'he vist involucrat personalment amb grups per anar a fer el que tu dius, continuar l'activitat encara que sigui un altre club, perquè és que no es puc deixar, jo personalment no puc deixar-ho, i he volgut també reubicar a professors i també grups, i bueno, amb això estem. Penso que la gent continuarà en grups, això és important, perquè són família, i bueno, encara que siguin diferents, que siguin disgregats, no passa res, perquè continuen fent activitat, que això és l'important.
Hem parlat molt de socis, però també està aquesta vessant més competitiva, federada, etc. Per exemple, el món de l'esquash sempre ens ve al cap a l'Iker Pajares, no? Que és la figura d'algú que surt del Malibu i que està entre els millors del món de la seva disciplina, que és el món de l'esquash. Teniu escoles de natació, de hip-hop, d'esquash, com dèiem, de karate, de judo, de kickboxing, de taekwondo, és molt llarga la llista. Correcte. Entenc que totes aquestes escoles, en la línia del que dèiem dels socis, també reubicades a diferents llocs per poder continuar amb la seva activitat.
Sí, per descomptat, no poden parar. Efectivament, tu estaves parlant de gent que ha fet competició, però per nosaltres és molt important la gent que no fa competició, la gent que fent servir l'esport com a eina d'educació, com a eina de creixement, també són importants. O sigui, tenim un Iker, però és que van tenir un Albert Codina, que també era un supercrack, hem tingut jugadors, però és que podria mencionar una llista de jugadors d'esquash bestials, i no per no ser campions d'Espanya o no ser campions del món, és igual, són molt importants. I ells han sigut també ambaixadors també del tema de l'esport i el tema d'un hàbit de vida correcte, d'unes formes de viure, que és molt diferent que si no haguessin passat pel Malibu. Lògicament, l'esquash va ser per nosaltres un estàndard, ja ho saps, hem guanyat no sé quants títols d'Espanya, no sé quants títols de Catalunya, bueno, moltes copes guanyadores, però en el fons, el que ha guanyat és la pràctica d'activitat física esportiva. I després el que hem fet nosaltres, quan ja l'esquash començava a baixar i va sortir l'Iker de manera individual, i és un crac, l'Iker és fantàstic, com persona jo penso que és la clau de tot, que a vegades ser campió no és tan important com ser una gran persona, i ho sabem tots perquè el coneixem. I tenim altres persones igual que ell, que igual no són campions del món, però són increïbles persones. Per exemple, en el món del karate tenim l'Ivan López, que és un sensei que tothom s'estima molt, però és que també tenim el David Casejón a hip-hop, també tenim el judo al Toni, a les escoles de natació, pues imagina quanta gent ha passat per allà i ha après a nedar, ha après a salvar la vida, que això és tan important, ja ho saps. I bueno, totes les escoles de, per exemple, taekwondo, que també hem tingut, soft racket, però no només això, que no només són escoles, també són altres coses com els productes o serveis de salut, que tu ja saps que fem ioga amb un crack de professors, pilates, que si zumba, que si tonificació, que si hits, que si, bueno, spinning. Tenim gent molt bona amb nosaltres, i aquesta gent el que farà serà arrossegar el seu grupet allà on sigui. Si més endavant ens trobem, pues serà fantàstic, perquè ja saben com som nosaltres.
Vaig rematant-ho pensant ja de cara al futur. Abans començàvem l'entrevista parlant de 1986 i de com ha anat evolucionant no l'entitat en si, que viu una època evidentment de transformació, sinó l'esport en general, l'oferta que hi ha a la ciutat, la pràctica esportiva que està molt, molt en auge en segons quins sectors, etc. De cara al futur, reptes que pugui tenir el Malibú després del que comentem ara, què teniu en ment, quins objectius teniu mitjà a llarg termini ara?
A nivell esportiu?
I a nivell d'entitat, directament.
No, a nivell d'entitat ja tancarem tot perquè s'ha de tancar, però ja no dona més de sí. O sigui, ja s'acaba el lloguer, ja s'acaba la llicència i ja per una altra cosa mariposa. La cosa queda aquí, o sigui, jo no miro amb pena ni amb llàgrimes en el sentit de, escolta'm, que hòstia passa això i tal i qual, no. Jo crec que, almenys per mi personalment, jo crec que la resta de treballadors i professionals que han estat amb nosaltres també, ha estat un privilegi, Adri, ha estat un privilegi i un orgull haver estat aquí donant el callo, regalant salut, compartint, fent amics. Escolta'm, això ha sigut una meravella, això ha sigut un privilegi, com et deia, i només que mirar amb alegria. Si mirem a darrere, mirarem sempre amb alegria. Jo i tota la gent que representa el Malibú, com són tots els treballadors que han passat, no ara, sinó enrere també, els seus conqueridors a nivell d'empresa i tota la gent que ha passat per allà.
Doncs Juan Diego Valverde, director del Malibú Esportiu, gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Sabadell i estarem pendents d'aquest pla A que comentaves de cara al gener i a veure si hem d'anar o no al B o al C. Sort!
Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Adri, a vosaltres. Merci.
Avui acabem el programa amb rugbi. Cada cop queda menys per l'inici de les lligues i ja s'ha definit el calendari i els diferents grups que hi hauran. A finals de la setmana passada es va celebrar aquest sorteig i els dos equips sèniors del Sabadell Rugby Club ja coneixen els seus rivals. Per un costat, el sènior masculí començarà a disputar la primera fase contra el filial de l'Hospitalet a la feixa llarga el cap de setmana del 3 d'octubre, el primer del proper mes. Els de Fran González visitaran també el camp de l'Espartans de Granollers i el filial del Gòtics, mentre que rebrà a casa el filial del Buc de Barcelona, el Senglars de Torroella i el Quebrantahuesos d'Aragó. Per la seva banda, les noies de Rubén Montes jugaran una primera fase reduïda a 4 equips i s'han trobat enquadrades al grup amb l'Hospitalet i les fusions de Garrotxa i Banyoles i Mataró i Badalona. Igual que l'equip masculí, les noies debutaran a la Lliga contra l'Hospitalet a domicili, tot i que serà el cap de setmana següent, del 9 i 10 d'octubre. Hem parlat de tot una mica amb el director esportiu i amb el jugador, també a la vegada, del Sabadell Rugby Club, amb el Josu Quintana, que ens ha fet aquesta valoració del sorteig i dels diferents grups que tindran.
És un grup que està bé, ens ha tocat en desplaçaments a casa bastant importants, que jo crec que això ens ajudarà, el descans pel mig també. Estem contents, jo crec que tenim ganes de començar, tenim ganes de demostrar que el Sabadell encara té moltes coses per fer, per avançar, per demostrar, i l'any passat no vam competir. Alguns se'n van anar a altres clubs, però aquest any sí que tenim ganes de tornar als camps i de tornar a demostrar que el Sabadell ha d'estar a Divisió d'Honor Catalana i consolidar-se allà. Sembla un grup que ens deixarà fer coses. Òbviament tenim el nostre propi repte, que és anar a les convocatòries, omplir convocatòries i actes com a Sabadell Rugby Club. Aleshores, aquest és el nostre primer objectiu. Després els resultats vindran, el que sigui serà bo, però per nosaltres el primer objectiu d'aquest any és això, consolidar el femení.
Amb rugbi, per tant, hem tancat el programa d'avui, d'aquest dimarts 21 de setembre, que ens deixarà amb tota probabilitat, si és que quan escolteu això, insisteixo, no ha passat ja, l'arribada oficial al Centre d'Esport Sabadell de Sergio Aguza, d'aquest 8 desitjat per la direcció esportiva i pel cos tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Demà més, amb la tornada dels entrenaments del conjunt sabadellenc, hi ha molta, molta més teca aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada des del control de so també d'un altre que no està paralitzat, com és el Roger. Roger Benet. Adéu-siau!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.